Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí us proposem obres de compositors clàssics. Fins ara, els monogràfics que a Magnificat hem dedicat a l'organologia, a l'estudi dels instruments, us hem parlat de la trompeta i de l'oboè, però avui us proposem canviar de corda. I mai més ben dit, perquè avui volem parlar de l'instrument cordòfon més antic, de la història, el més antic de la història de la humanitat. Ens referim a l'arpa. Farem també una passada pel nostre pentagrama per revisar l'agenda musical amb els concerts dins de la comarca i de Catalunya, que considerem més interessants pels nostres oients. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón, el control tècnic Joan Amat i de qui us parla Xavier Martín. I ara, sense més preàmbuls, entrem en matèria. És fàcil trobar gravats frescos a la Grècia antiga, a Egipte, a Pèrsia o a Xina, que mostren instruments semblants a l'arpa. En aquests indrets, les arpes, si no han influït de forma directa sobre la irlandesa, de la que en parlarem després, ho van fer en part a l'arpa assíria, que de petita envergadura i de fàcil transport va arribar a introduir-se a través dels bars al segle XVI, diem a Europa, a Irlanda principalment. Els que feien així extensiva una tradició que remunta a la Irlanda precristiana i a les primitives civilitzacions de l'edat de bronze. L'arpa, podem dir que l'arpa és un dels instruments més antics que es coneixen i que amb major constància han format part de la música de molts diversos temps i estils. Fixeu-vos que fins i tot la seva versió externa moderna conserva la forma triangular original, encara que s'hagin perfeccionat els seus mecanismes i les seves possibilitats. L'arpa està formada per un cos sonor, la taula i la caixa de ressonància, a més d'una consola amb el mecanisme i les clavilles d'afinació. La columna que uneix el cos sonor a la consola i per l'interior, de la qual passen els pius dels pedals del mecanisme i del pedestal, sobre el qual s'uneixen el cos i la columna. Les cordes entren en vibració, al ser pinçades amb els dits de les dues mans. A l'arpa moderna, l'afinació es fonamenta en l'escala diatònica de do bemoll, però totes les notes poden alterar-se cromàticament, gràcies als 7 pedals que acciona l'intèrpret amb els seus peus. Per aconseguir harmònics, recolza el palmell d'una mà al centre d'una corda i es pinça al mateix temps la part superior de la mateixa amb l'altra mà. La música que podem trobar per arpa, com la del piano, s'escriu en dos pentagrames. En el superior, la clau normal, l'habitual del piano de sol, a la segona línia, i en l'inferior, la clau de fa, a la quarta línia. Sentim tot seguit el primer moviment, com a exemple, d'avui ha magnificat el primer moviment presto de la cinquena sonata mi menor, composada per a flauta i acompanyament, en aquest cas l'arpa barroca, que el compositor clàssic francès François de Vienne va publicar el 1799.
Thank you.
Als voltants de l'any 1000, al segle XI, primitius models de l'arpa celta van ser difosos per Irlanda, Escòcia i Gales. Després d'anys d'invasions vikingues, romanes, normandes i àrabs, els anglesos van començar a presentar-se com un problema per al poble irlandès i la seva cultura. El poder bèl·lic no només perseguia el sotmetiment. Els anglesos insistien en que els bàrbars irlandesos havien d'eliminar el costum hi havia per aquella època de que reis i senyors compartissin la taula amb juglars, arpistes i servents, costums que, segons els registres, els irlandesos van acabar per erradicar. Amb la lenta debilitat dels reis en el seu poder sobirà, Brasso va sobrevenir ja a finals del segle XVI la caiguda del lideratge dels bards i arpistes. L'arpa trobar refugi a Escòcia. Molts nobles es dedicaren a ella, inclòs reis com Jaume IV. Entre 1494 i 1503, extenses van ser companyies d'arpistes que van ingressar a les Terres Altes. L'arpa va arribar a convertir-se en l'instrument nacional d'Escòcia. Cada clan tenia el seu arpista, però al cap d'uns anys de pompositat feudal i lluita pel poder, l'arpa va decaure a finals del segle XVII i gradualment va ser reemplaçada per la gaita escocesa que avui coneixem. Irònicament, mentre els bards i els arpistes irlandesos eren perseguits i executats i les seves arpes destruïdes, Isabel I es delectava amb l'arpista de la seva cort, que tocava diferents obres molt famoses per ella. En els temps es van anar tornant encara més durs i, al voltant de 1650, Cromwell ordenà destruir arpes i orgues tant en cercles catòlics com protestants. 500 arpes van ser confiscades i cremades només a la ciutat de Dublín i en una altra oportunitat unes 2.000 en tot Irlanda. De la mateixa manera, l'arpa va començar a convertir-se en un instrument prohibit i origen de revolta contra la corona anglesa. Sentim tot seguit una altra sonata per flauta i arpa, en aquest cas de Louis Spohr, la Opus 16. Un dels grans, Spohr, va ser un dels grans contemporanis de Mozart, oblidats, com tants d'altres, i que està considerat amb Weber un dels creadors del romanticisme alemany.
Thank you.
L'arpa a l'edat mitjana era originalment diatònica, molt senzilla, amb les 7 notes només, i l'arpa moderna va néixer amb els primers intents de cromatisme que l'evolució de la música occidental demanava. Els primers intents van sorgir dels tallers de lutiers irlandesos al segle XVI, que van produir a l'arpa d'una doble filera de cordes. A mitjans del segle XVII, uns constructors tirolesos varen inventar l'arpa de ganxos, amb la que era possible estirar les cordes i pujar-les un semitó. A aquesta època varen ser molts els mecanismes afegits per pujar un to, però tots accionats manualment i s'havia de fer abans, moltes vegades s'havia de fer abans de començar a interpretar l'obra. A finals del segle XVII, dèiem, un luthier bàvar va fabricar la primera arpa amb pedals, que col·locats a les dues bandes, amb dues bandes del suport de l'instrument, estaven connectats amb uns ganxos fixos a través d'un sistema de transmissió. Eren, en aquell cas, eren 7 pedals corresponents als 7 graus de l'escala musical. Sentim un concert, un arranjament de l'obra de Bach, de Johann Sebastian Bach, que inicialment és un arranjament que va fer d'una obra de Vivaldi per clavicèmbal. En aquest cas sentim l'arranjament per clave del número de catàleg 978 en fa major. Thank you. Ara, tot seguit, abans de passar a la segona part del nostre programa, on volem recordar als nostres oients, estem explicant, estem seguint la història de l'arpa durant els últims 1000 anys. Passem pel nostre pentagrama amb la Magda, que ens explicarà els concerts de la propera setmana.
Una guia imprescindible de les actuacions musicals a la comarca. Pentagrama, l'agenda musical de la setmana.
Com tots els dissabtes, arriba l'espai dedicat a la tria de músiques que estan en la cartellera tant aquest cap de setmana com dies posteriors. Us parlarem dels concerts que tindran lloc a Vilafranca i, concretament, el primer que ofereix en solitari la Jove Orquestra de Vilafranca i també d'altres actuacions a Barcelona. Comencem pels programats per avui dissabte. Al Palau de la Música de Barcelona, dins el cicle El so de la tenora i el ballet, podem gaudir de les coreografies de la companyia de Carles Ibáñez, un espectacle de dansa a partir del llenguatge clàssic sobre músiques amb instruments tradicionals catalans, amb obres de Guinovart, Companyia Elèctrica d'Arma, Salvador Brutons i Martínez Comín, entre d'altres. Serà avui, com dèiem, a les 7 de la tarda al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Demà diumenge, al Teatre de l'Aliança del Poble Nou, també a Barcelona, programa especial Carnestoltes, a càrrec de la Banda Municipal de Barcelona. S'hi podran sentir les peces de Catelbey en un mercat persa, de Mut, Marinito de Bilbao, de Sinatra, Popular, el senyor Ramon, Louis Armstrong i J. Offenbach, Orfeo dels Inferns. A més, el Teatre de l'Aliança està situat a la Rambla del Poble Nou, número 42, i també podem orientar-vos dient que la parada més propera és la de la línia 4 del metro Poble Nou. Més concerts per diumenge. A 8:15 del vespre, la Jove Orquestra de Vilafranca oferirà per primera vegada un concert exclusivament d'orquestra i actuarà en solitari. El repertori que interpretaran inclou peces del barroc anglès i català respectivament, Henry Purcell i Carles Veguer. L'obra del ja contemporani Béla Bartók, dues composicions per al cinema del compositor actual Carl Jenkins. La Jove Orquestra de Vilafranca està formada per 31 músics, la majoria joves estudiants d'entre 11 i 17 anys, i és dirigida pel violinista Ramon Alonso. Els podrem veure a l'Església de Sant Francesc de Vilafranca demà diumenge a les 7 del vespre. Acabem amb una altra bona proposta per acabar el cap de setmana, la de música filmada que s'hi programa al Caixa Fòrum de Barcelona. Avui diumenge a 8:15 i dins el cicle Haydn, un músic visionari que organitza la Fundació La Caixa. Demà diumenge, volem dir. Podem veure el concert enregistrat en directe al Concertgebouw d'Amsterdam l'any 2001, amb peces d'aquest compositor com són l'Oratori i les Estacions, interpretades per l'orquestra del segle XVIII i la Netherlands Chamber Choir. Serà al Caixa Fòrum, l'Avinguda Marquès de Comillas, número 6-8, al preu de 2 € l'entrada. I això és tot per aquesta setmana. Més concerts al pentagrama del proper dissabte.
En realitat, l'origen exacte de l'arpa europea és encara un misteri. Com us hem dit abans, podem trobar dibuixos molt antics, per exemple, en un manuscrit carolingi escrit cap a 800 anys abans de Jesucrist, que mostren semblances amb les arpes celtes. En qualsevol cas, l'arpa europea va tenir una acceptació extraordinària a l'edat mitjana, abans de ser destronada al segle XV pel llaüt. Com hem pogut comprovar, l'arpa ha patit durant la història ha patit molts canvis, perquè pel que el mètode de construcció ha estat sempre variat depenent del factor geogràfic. En les arpes irlandeses es fabricava, per exemple, es fabricaven en un sol bloc de fusta, d'alzina o salze. La columna era molt corbada i tenia fins a 28 cordes metàl·liques. Per tocar-les subjectava sobre la cintura i es recolzava sobre l'espatlla esquerra. La delicada pulsació exigia que cada corda s'apagués abans d'excitar-ne la següent. La mà esquerra tocava els aguts i la dreta els greus, i sempre amb les ungles, que òbviament havien de ser llargues i fortes. No cal dir que l'instrument va ser molt famós, sobretot per la bellesa del seu timbre. A través de les llegendes podem rastrejar l'arpa celta, l'arpa cèltica, centenars d'anys, però una de les representacions més primerenques és una d'una creu escocesa del segle VIII. Escoltem una altra peça, en aquest cas un tema amb variacions de Joaquín Turina, escrit entre el gener i el febrer de 1945.
Thank you.
El 1790 es va organitzar el Belfast Meeting, destinat a promoure la música d'origen tradicional, sent la competència entre arpistes premiada amb una suma important de diners. Només 10 arpistes d'entre 15 i 97 anys es van presentar. El més vell, Dennis Hempson, va ser l'únic que va tocar mitjançant la vella utilització. Tots els altres van tocar només amb els capcirons, possiblement influenciats per l'arpa de pedal i cordes de tripa. Edward Burting, copista de l'esdeveniment, amb prou feines va poder plasmar al pentagrama la inusitada manera d'execució, i l'oportunitat que va de preservar la tradició es va perdre amb el temps. No va ser construïda cap arpa tradicional de cordes de metall. Poca era la demanda a causa de la dura vida de l'arpista per problemes bàsicament polítics. Alguns esforços van començar a Dublín i a Belfast per ensenyar als joves cecs l'arpa, l'art de l'arpa, però van fracassar poc després del 1800. Entre el 1890 i el 1900, petites arpes van començar a construir-se a Irlanda, però distaven molt del so de l'antiga arpa celta. Entre 1950 i 60, nous estudis van permetre construir arpes amb cordes de metall, com s'havia fet antigament. A la vegada, l'arpa de cordes de budell i la neocèltica de cordes de niló es van començar a expandir tant a Escòcia com a Irlanda. Així és com la Verda Eira adopta com instrument nacional l'arpa celta del segle XVII. Galès va fer el mateix amb l'arpa d'encordat triple, tres fileres de cordes, desenvolupada pels italians, a diferència de l'arpa d'encordat doble dels hispans. Un detall que podem trobar és el símbol de l'arpa a l'euro que podem trobar quan un euro ve d'Irlanda. Per acabar, sentirem un arranjament que va fer de la Vega sobre una fantasia del compositor renaixentista Alonso de Mudarra.
Thank you.
fins aquí ha arribat el nostre Magnificat. Recordem als nostres oients que avui hem dedicat el nostre programa a la història de l'arpa. Desitgem que hagueu gaudit de la música i us emplacem a retrobar-nos el proper dissabte a les 8 del matí a Ràdio Vilafranca, al 90.2 de la FM. Bon dia.